Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Avui és festa. Un comentari d'actualitat a càrrec de mossèn Jaume Aymar, director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
Déu vos guard, amics. Avui és festa. Enguany, la trobada internacional de pregària per la pau, seguint l'esperit de Sis, se celebrarà a Madrid del 15 al 19 de setembre, organitzada, com és habitual, per la comunitat de Sant Egidio. Entre els temes que es tractaran hi ha l'ecumenisme i la unitat dels cristians. També el diàleg interreligiós des de diferents perspectives, ètiques i socials. Es dedicarà una atenció especial a la trobada entre cristianisme i l'islam després del document sobre la fraternitat humana signat a Abu Dhabi pel papa francès i el gran imam de l'Azhar, Al-Tayeb. Tant de bo que aquesta trobada universal serveixi també per enfortir els lligams entre els creients de Barcelona i els de Madrid. Fora una llàstima que les circumstàncies polítiques enterbolissin les relacions d'amistat i de col·laboració en tants camps que han existit entre les nostres ciutats des de fa tants anys. Ens hi pot ajudar a meditar sobre el lema de la trobada d'enguany: Pau sense fronteres. Que tingueu una bona festa.
Ràdio Estel.
Tirant pel dret. Cada dilluns i divendres a les 9 del matí, l'espai de consulta i assessorament legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal. Aquest dilluns parlarem sobre crisis matrimonials, separació o divorci. Feu les vostres preguntes en directe al 93 409 27 71 o 72 o deixant un missatge al 93 409 27 77 o a tirantpeldret@radioestel.cat. Tirant pel dret, els dilluns i divendres a les 9 del matí, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, Àngels.
Comencem avui donant la benvinguda al que ja podríem anomenar àngel de plantilla d'aquest programa, si m'ho permet. Doctor Rosés,
sí.
Benvingut.
Gràcies, molt agraït.
Doctor Rosés, el Josep Maria Rosés és patró.
Molt agraït pel piropo.
És patró de la Fundació Roca i Pi. L'hem tingut aquesta temporada, hem tingut la sort de tenir-lo aquesta temporada amb una certa freqüència, perquè el doctor Rosés és l'instigador, el promotor, el factotum, l'ànima, la persona que hi ha al darrere, diem-li de la manera que vulgueu, del cicle de conferències que s'han dut a terme a la Fundació Roca i Pi sobre temes molt interessants, sempre pensats des del punt de vista de les persones que estan allà dins, perdó, tant sigui estadants com personal d'atenció, és a dir, professionals que hi treballen. I avui, si m'ho permet, doctor, jo, si em mira a mi, no trobo que estic més vell que l'última vegada que ens vam veure.
Bé, tots dos ens anem envellint. Tots dos.
Abans li he tirat una floreta. El Toni Huguet també.
Jo el,
també
Toni, la... el Toni també s'està
envellint. Està darrere el vidre, que li dona un aura com de...
Sí, el que passa és que té un aspecte jove, el Toni.
Aquesta petita brometa que m'he permès, ja em perdonareu, ve a tall, precisament, del tema que va centrar la darrera conferència del doctor Rosés, que diu, ni més ni menys, per què envellim? Mare de Déu, quina pregunta. Ja qui se l'ha fet en to dramàtic d'aquell de Hollywood dels anys 20? Per què envellim? O de teatre amateur de barri. El procés de l'envelliment. Per això he començat amb aquesta brometa, perquè és inevitable, ho fem tots. Hi ha gent que et troba pel carrer i tenim aquest costum de dir et veig jove, més jove que mai, i tu penses, mare de Déu, senyor...
No perdi el punt de vista que als animals els hi passa el mateix.
Exacte, tothom.
També envelleixen,
És més, una gran quantitat d'animals.
Hi ha uns que poden viure fins a 90 anys sí. o més, que són els elefants.
Sí, eh? Però o les tortugues.
Exacte, però en canvi hi ha altres animals que moren relativament.
Els gossos que tenen una esperança de vida que no passa de la vintena d'anys a tot estirar.
Sí, sí. I bueno, el gosso ronda entre 12, 13, 14
sí, sí.
anys només.
Eh? Per això dic que tot estirar, veus un gos sí, de 20, sí, sí, que equivaldria a aquesta gent que omple els tancaments de telenotícies sí, sí. dient, hi ha un senyor de 120 anys.
Perdó.
Envellim. Senyors, senyores, no és cap notícia. No ens agrada parlar-ne, eh? I arrufeu tots el nas, però envellim. El procés de l'envelliment. I, a més, ens agrada tan poc parlar-ne que a mi m'esfereeix cada vegada que tinc accés, per curiositat, la professió ho porta d'una manera implícita, tafanejant coses molt diverses, i una que em crida molt l'atenció, perquè per a mi és un indicador de determinades coses. Ara no entrarem en els meus processos mentals. Però per mi és indicador d'algunes coses. I és com creix any rere any el que la gent, socialment, en aquest país i a tot el món occidental industrialitzat, el que la gent inverteix en cirurgia plàstica per semblar més jove. A mi això em dona moltes pistes de moltes coses. Potser em passo de rosca, però me'n dona moltes. Per què volem ser joves, doctor, si no ho som, si envellim des del principi bueno, de la humanitat?
Hi ha gent, tens raó, Francesc, hi ha gent que no accepta envellir-se. Aleshores, hi ha molta gent que, per exemple, es vol comportar com ho fa un jove. Se vesteix d'una manera...
Això fa una mica de paneta.
Sí, sí. Vesteix d'una manera... Jo l'altre dia vaig veure un senyor que anava pel carrer amb pantalons vermells i una americana blanca, amb una corbata molt florejada, ell molt ben rasurat, molt ben pentinat, i semblava un dandi.
Un dandi, quin tema.
Aquesta persona havia ben...
Més no, ben retrobat.
Hi ha molta gent que ho fa, això, que es vol semblar a la gent jove. Potser inclús parlen com la gent jove.
Sí. Parla. Diuen,
i van a
col·lega,
concert de gent jove.
Li diuen col·lega al seu net, i el net, ja que estem parlant de terminologia, sí, gent jove, sí. flipa carquinyolis de colors, perquè diu, què m'està dient l'avi? Què m'està dient l'avi?
A més, et diré una cosa, que jo m'he fixat molt. La gent que fa cirurgia estètica, hi ha gent que surt afavorida, certament, el que són les arrugues i
sí,
tot aquest...
Sí, també n'hi ha.
Però hi ha gent que es fa no sé quantes...
Nyaps.
De...
Ja li dic jo.
I que després... És que semblen més lletja el que són en jove.
Sí.
Jo recordo el cas concret d'aquesta, la famosa Belén Esteban.
Ui, Déu meu, senyor.
Bueno, que quan va tenir la criatura i era joveneta, tenia una cara molt agradable. Ara, ara la veus amb uns llavis enormes, amb uns... pit descomunal, vull dir, coses que no tenen...
Ara que estem en aquest terreny tan carnal i pràcticament de confessionari entre vostè i jo, li he de confessar que una gran actriu d'aquest país, en un moment donat, jo crec que era l'actriu de referència, estic parlant de fa molts anys. La vaig entrevistar, deu fer una desena d'anys o així. Feia molt de temps que no l'havia vista, havia passat per un forat d'aquests que passen de vegades la gent que es dedica a l'art dramàtic, que desapareixen, que no de llonces. La vaig entrevistar perquè, si no recordo malament, havia fet allò que se'n diu una pel·lícula independent, amb molt poc pressupost i tal. Era una actriu, francament, quan jo la recordo, doncs era una noia... Clar, la jovenesa potser era el que més primava en fer-la bonica. I la vaig tenir a l'estudi a la distància que la tinc, que el tinc ara vostè, és a dir, escassament a un metre. I jo crec, no exagero, crec que és una de les entrevistes més difícils de la meva vida, perquè no hi havia manera que jo apartés la vista d'aquells llavis inflats de bòtox fins a un extrem exorbitant, que era una deformitat, i m'impedia pensar, m'impedia fer la següent pregunta, perquè la vista se me n'anava allà i només pensava, què t'has fet? Què t'has fet? Què ens passa al cap, doctor? Què ens passa? Tan joves volem ser? Tanta por ens fa envellir.
Bueno, es vol exagerar, es vol tornar a una edat jove. És l'exemple que s'hi ha posat d'aquest senyor, que realment era un home gran, eh?
Igual anava a la Paloma, doctor.
Ah, potser sí, però...
Que entre nosaltres.
Però, clar, a la meva manera de veure's, al meu criteri, sí. Cantava una mica, sí. La manera de vestir, eh?
Sí, sí.
Cantava una mica. Bueno, però el que sí és cert, Francesc, i et porto xifres per donar-te, és que cada vegada hi ha més vells.
Clar, és que, a més, la veritat és tossuda. I clar, resulta clar. Que cada vegada vivim
Mira,
més.
Mira, jo et diré una projecció de l'Organització Mundial de la Salut. Uh-huh. L'any 90 érem 500 milions.
Déu-n'hi-do.
L'any 1990 va passar a 900, el mateix any. Del 90 al 2050, 2.100 milions, es creu que podrà... I arribarem al 2100 amb 3.200 milions de persones grans.
Això vol dir que la marca Durex no va com ha d'anar.
Però a més et diré, si em permets, xifres de la Unió Europea, que són més propers a nosaltres. Sí. El que t'he dit fins ara és una projecció que s'ha fet,
mundial,
no?
Sí.
Una projecció. Pues tendre en compte que el 1950, de gent de més de 80 anys, era un 1,2%. Uh-huh. L'any 2000 pujava un 3,4%.
No està malament.
I l'any 2050 es calcula un 11,8%.
Atenció,
a la Unió Europea, incluït
Atenció, Espanya. Fins i tot els economistes esgarrifeu-vos. Mantindrem les pensions, companys.
Exacte. I en canvi, si la gent té de 65 a 79 anys, hi ha un 7,9 a l'any 1950 i puja fins a un 18,5 a l'any 2050. Perquè és molta gent.
Moltíssima. És una barbaritat de gent, clar, ja li dic ara.
Aleshores, l'envelliment condiciona moltes coses. No solament l'envelliment físic de la persona, sí que a més condiciona un problema social, un problema econòmic, un problema sanitari. I això ha sorgit en els països desenvolupats. Això és important, això. Hi ha hagut una transformació de la societat i això ha condicionat l'envelliment.
Perquè tothom ha tingut clar, tots tenim clar, que augmentar l'esperança de vida és un dels índexs que diu que som més desenvolupats.
Sí, evidentment. Però això ha condicionat l'envelliment, eh? Ja t'ho dic, t'ho torno a repetir. No solament del punt de vista social, del punt de vista econòmic, del punt de vista cultural, del punt de vista industrial, tot aquest avançament de les societats occidentals condiciona ja. I ara resulta que ara l'amor, l'envelliment, és un problema en aquest moment. Abans no ho era, però ara sí que és un problema.
Sí, sí.
I és que morir se val molt calés.
Uf, val una fortuna.
És que pots pagar entre 5.000 i 6.000 euros per la caixa i enterrar-te. Sí.
Per cert, no cobro, però si aneu a la Facultat de Medicina, podeu fer donació del cos, és gratuït, i contribuireu a que molta gent pugui treballar, investigar...
Sí, sí, és evident. Mira, un amic del meu pare, molt estimat, aquest va donar el seu cos a la Facultat de Medicina.
Sí.
Se no va voler que l'enterressin, va fer donació del cos.
Sí, sí, vull dir que és una opció...
Que es deia Milian, aquest senyor es deia Milian.
No és que jo cobri de la Facultat de Medicina, ni molt menys, però 93-403-5730. 93-403-5730. Aquest és el número al que heu de trucar de la Facultat de Medicina si voleu fer donació del cos. Ho dic perquè no és que vulgui fer molta publicitat, però... sincerament, em molesta una mica aquesta mena de campanya estranya que corre, que diu que hi ha un excés de cossos. Tothom va dient, hi ha cossos, no els volen. No, és fals. Se'n necessiten molts, perquè hi ha molta gent que treballa.
I tant.
Molts metges que estan treballant, investigant, són els responsables de que avui tots i cada un de nosaltres haguem pogut superar amb èxit malaltia, i ho fan gràcies a que tenen donants de cossos. Ja està, he fet el meu esport.
No, és que el coneixement del cos a la facultat, precisament que es coneix a l'anatomia, una assignatura que és anatomia, doncs s'aprèn a base de fer dissecció d'això.
Naturalment. O és que us penseu que això ho regalen en els cromos del Bimbo?
No, això no.
Bé, però ens n'hem anat una mica. Estàvem en l'envelliment, sí. L'hem tractat, vostè ens ha portat a tenir una perspectiva global, sí. De quines són les xifres d'envelliment, d'esperança de vida i, per tant, de població envellida que anem tenint, que anem veient i que anirem veient. Però jo voldria anar al principi de tot i li faré una pregunta que em temo molt que vostè no em podrà contestar. Què és l'envelliment, doctor? I crec que se la fa a tothom, aquesta pregunta.
Bueno, l'envelliment, si ho volem dir d'una manera molt senzilla, és la pèrdua de facultats. Perquè ja que tenim en compte que els òrgans envelleixen. Uh-huh. El cervell envelleix. Uh-huh. Una persona de 70 anys no té un cervell d'una persona de 35.
Sí.
Aleshores, l'envelliment és res més que una pèrdua de la funcionalitat del cos. Això és l'envelliment. Que això es pot accelerar si la persona pateix malalties, Però si és una persona que no ha tingut malalties i va tirant cap als 70-80 anys, que això és bastant estrany, però pot passar, aleshores es perd la funcionalitat de l'organisme. Tenint en compte, per exemple, la visió, hi ha una pèrdua de la visió, uh-huh. Hi ha una pèrdua de l'audició, hi ha una pèrdua dels 5 sentits. El cor ja no és un cor d'una persona jove, ja és un cor que porta 70 anys bategant cada uh-huh. minut. El aparell respiratori, tres quartos el mateix. El fetge també envelleix, els ronyons també. És a dir, que hi ha tota una sèrie de... que condicionen l'envelliment de la persona. Això m'atreveixo a dir una definició molt senzilla de lo que és l'envelliment. Mm-hmm. Però en realitat és això.
En tot cas, entenc que l'envelliment, però ho dic perquè a vegades ens emboliquem molt en això... L'envelliment no és una patologia.
No. És un fet, és un procés natural. Uh-huh. Això té que quedar molt clar. És un procés natural. No té res de... Es parla de moltes coses. A veure, hi ha moltes teories sobre l'envelliment. Per exemple, tenim totes les teories estocàstiques, que són moltes. Les teories no estocàstiques. Les teories socials de l'envelliment. Uh-huh. Però, bàsicament, jo el que feia hincapé a la conferència són dues teories que probablement, per mi, en la meva opinió, i en l'opinió de molta gent internacional d'investigadors, tenen preponderància. Una és la teoria dels radicals lliures. Mm-hmm. Vull dir, se'n parla molt dels radicals lliures. Se'n parla molt. Perquè se sap que els radicals lliures... condiciona l'envelliment d'una persona perquè poden atacar moltes cèl·lules i deixen de funcionar aquestes cèl·lules. Això és important. Aleshores, per això existeixen els antioxidants, que la majoria són fruites i verdures.
Sí.
O sigui que no tens a la farmàcia comprar un antioxidant.
Exacte.
N'hi han preparats a la farmàcia.
Ho heu sentit bé, això que ha dit el doctor. No cal anar a buscar coses molt estranyes. Els antioxidants estan en allò que haurien de ser la base de la nostra alimentació.
Fruites i verdures, sobretot verdures verdes.
Són una font inesgotable d'antioxidants.
Entesos. Sí,
moltíssims.
Sí. Perquè si fas una bona amanida amb enciam o diferents tipus d'enciam, i a més hi poses pastanaga, hi poses ceba, tot això... ajuda a fabricar, a ingerir antioxidants. Uh-huh. Si no, no queda més remei, si no t'agrada la verdura ni la fruita, d'anar-te a una farmàcia i comprar un preparat antioxidant. Que la majoria d'ells porten vitamina E, vitamina C, seleni, en fi, una sèrie de substàncies que s'han demostrat que són eficaces per combatre els radicals lliures. Uh-huh. I aleshores, si em permets...
Sí,
L'altra teoria que jo faig molt d'incapeu és la teoria mitocondrial de l'envelliment. Fixa't tu que la mitocòndria és una estructura que està dintre de les cèl·lules.
Sí.
I què fa la mitocòndria? La mitocòndria el que fa és produir ATP, que és una substància que produeix energia perquè la cèl·lula pugui fer per la qual està destinat a fer. Mm-hmm. Això és evident. Si és una cèl·lula muscular, doncs clar, la cèl·lula muscular, doncs clar, provoca la contracció i la relaxació del muscle. Mm-hmm. Aquesta cèl·lula té una feina molt...
Cèl·lules estan especialitzades.
Estan especialitzades.
Totes, molt especialitzades.
Aleshores, què pot passar? Pot passar que els antioxidants... Aleshores, aquesta estructura té una mitocòndria. Sí. Mitocòndria. Pot ser que els antioxidants ataquin a la mitocòndria, inclús arribin a destruir-la. I aleshores què passa? Que aquesta mitocòndria es genera a la seva vegada més antioxidants, més oxidants, sí. Més oxidants, i produeix poc ATP. Per tant, la cèl·lula li falta aquesta energia per desenvolupar la seva feina. Jo crec que, a la meva manera de veure, i no sóc un expert en això, jo crec que aquestes dues teories són les més importants per explicar el que és l'envelliment. Però no perdent el punt de vista que això són teories.
Sí.
Si encara no hi ha proves suficients per demostrar que siguin aquestes. El que passa que hi ha moltíssims estudis que cada vegada van confirmant que aquesta situació és la que molt probablement combati l'envelliment.
I això redunda en el principi del que parlàvem. És a dir, hi ha molta gent treballant,
sí.
En un principi científics d'allò més honorable, perquè volen saber quin és el procés de l'envelliment, sí. Què és exactament l'envelliment, què és el que genera l'envelliment, però que finalment probablement redundarà en indústries que el que intentaran és que tots tinguem l'aparença de Brigitte Bardot a l'any 68, no aquesta que té ara.
Exacte.
Què és, finalment?
Home, la Brigitte Bardot a la nostra època era un ídol. Tothom estava enamorat de la Brigitte Bardot, això sí. Sabia.
L'Edita, ho confesso, amb una certa malícia, perquè com que a més hi ha la connotació de les seves fílies, diguem, poc democràtiques, la gent encara la veu més lletja. Bé, l'envelliment, doctor, des que hem començat, ara fa poc més de 20 minuts, ara, vostè i jo hem envellit.
Ui, tant.
I continuarem envellint. I continuarà envellint tothom qui ens escolta, tothom. Inexorablement.
A vida que passin els dies, som més vells.
I companys, feu-vos un favor, accepteu-ho. Feu cas del metge de capçalera per mantenir una salut correcta, però accepteu que la joventut no torna. Per més que us poseu shorts i us compreu un patinet.
Exacte. Però, Francesc, si em permets, per acabar, hi ha una cosa que és molt important per combatre l'envelliment o per fer un envelliment més sostingut, que és una dieta equilibrada, sobretot molt ric en fruita i en verdures.
Que són antioxidants.
Que són antioxidants. I després fer una mica d'exercici físic. No cal anar a córrer 4 hores cada dia. Simplement 30 minuts caminant d'una manera activa és suficient per enfortir la musculatura i perquè la circulació de la sang funcioni.
I ballar la cúmbia també.
No cal fer res més,
Ballar la cúmbia també serveix.
Ah, això, també.
Ho dic per lligar amb el senyor aquell dandy dels pantalons vermells. Gràcies, doctor Rosés.
Gràcies a tu, propera. Francesc.
Àngels.
Ràdio Estel.
Estrelles al cel, rams rams de flors, jarres de mel, fanals prohibits, músics sords, arbres petits, negres corbs, gemecs i crits, peus xops, fan les nits dels ocells morts. Ullals sublims, una cançó, perversos crims, mel i mató, la son als llims, crema el carbó, el senyal de caïm, corona el balcó. Llums de colors, estrelles al cel, rams de flors, gerres de mel, estricta demència, jo no ho crec, sobtada incoherència, el gust del bolet, santa innocència, el sol solet, aquesta és l'herència del fullet. La bogeria, experiència liminar, més aviat diria. Ell no ho sabia, saber crepuscular, això seria espectacular. Llums de colors, estrelles al cel, rams de flors, gerres de mel, lluna plena, sina tendra, estreta esquena, humida terra, banyada arena, pols de cendra, fosca carena, el cel s'aferra. Cuissó i tardor, núvols freds, claror i calor, 23-7, sabor i perdó, no aneu als fets, ni sí ni no, dels meus secrets. Llums de fosfens, escales al cel, viatges eterns a cavall d'estels, màgics bolets, sagrats esperits, revelen secrets dels mons de les nits. Proeses èpiques, terres promeses, esfèriques, deeses esteses, set ètiques, 7.000 cerveses, dones histèriques es creuen alteses. Teixons i falcons, trons i escurçons, bons i pinyons, moixons i lluetons, tritons i pendons, coloms i gatons, suaus petons, entendreixen el fons. Llums de fosfens, escales al cel, viatges eterns a cavall d'estel,